minuts de les 5 de la tarda. Això és l'Estat de Gràcia. Doncs avui que hem entrat forts amb les banderes, precisament avui ens va molt bé parlar d'un llibre que parla una miqueta de tot això. És un llibre molt punyent, no d'ara, sinó d'abans, però que s'ha traduït ara. Ara us ho expliquem, però el títol queda molt clar. Catalunya contra Castella. Va, parlem una mica d'això. Ja sabeu que Espanya no té la millor de les relacions amb Catalunya, ni cultural ni políticament, i a vegades a la inversa també passa. Això que avui sembla una obvietat, ja aquí se'n va donar fa molts anys.
És el cas del lingüista austríac Anton Severer, que l'any 1936 va publicar l'assaig, repeteixo l'any, 1936 va publicar l'assaig Catalunya contra Castella, un llibre que, segons va dir l'historiador Jaume Vicenç Vives, inclou la millor interpretació del moviment catalanista.
Doncs bé, ara, 84 anys després d'aquella primera publicació, Catalunya contra Castella, arriba finalment en català a les llibreries. Ho fa editat per l'editorial Pòrtic del grup 62 i amb una extensa i interessantíssima introducció de l'escriptor, periodista i historiador Joan Esculies. Molt bona tarda, Joan.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Et sembla, Joan, si llegim alguns trossos d'aquest llibre escrit per el lingüista austríac Anton Severer de l'any, insistim, 1936, perquè direu, no, nah, això no pot ser el 36.
Exacte.
Això no pot ser el 36. Per exemple, llegeixo, o llegeixes tu, si pots, Adam, a la pàgina 173, diu...
El nombre de catalans que prenen partit clarament en la qüestió del separatisme és reduït. La solució definitiva del problema català dependrà en última instància del grau de bona voluntat del govern espanyol i de la seva comprensió de les reivindicacions catalanes.
Ens n'anem a la pàgina 81, una mica abans, quan parla no d'independència, sinó del pas anterior. Us en recordeu d'algun president, per exemple, de Catalunya, anant a demanar algun tipus de pacte fiscal? Sí, això és de fa poc, però parla també d'aquest tema l'any 1936.
La quarta part dels ingressos fiscals de l'Estat espanyol surt de la butxaca dels catalans, molts més dels que haurien de pagar proporcionalment per persona. De fet, la població de Catalunya representa amb prou feines una vuitena part de la població total d'Espanya. En canvi, la participació de Catalunya a les despeses de l'Estat espanyol és molt més modesta. El govern central gasta menys d'una desena part del seu pressupost total, directament o indirecte, a Catalunya.
Joan Esculies, autor de la introducció del llibre Catalunya contra Castella d'Anton Sieberer, sembla que estigui escrit això ara, o fa 10 anys, o fa 20 anys, no l'any 36.
Sembla que sigui un visionari, no? És que com si tingués la bola de vidre i ens hagués clissat, diguem, a tots, o als catalanistes així molt especialment. Ell, penseu que va venir a l'agost del 34 i després va tornar a l'agost del 35. I en dos mesos, i entrevistant més o menys una trentena de persones, llegint molts llibres, això sí, doncs va fer aquell llibre que, com heu dit, i qualsevol lector ho veurà, agafes el llapis i comences a subratllar perquè pensa, sembla que escrigui des d'abans d'ahir i que ens estigui mirant, no?
Posem-nos en una situació. Quan arriba aquest senyor, de tota manera, alguns poden dir, home, igual si ho escrivia des d'aquí, parlant només amb la gent d'aquí, els més nacionalistes dels catalans que hi havia llavors, que li devien inflar el cap amb el pacte fiscal, amb la independència, per poca que n'hi hagués de demanda en aquest sentit, o va viatjar fora de Catalunya i va contrastar aquesta informació?
No, ell sabem que va viatjar per la resta de l'Estat, el que passa que no sabem exactament per on, tampoc, no? Heu de pensar que el seu perfil era un professor d'institut, que després va acabar sent professor associat de la universitat, era lingüista, com heu dit, i es dedicava, doncs, amb les seves vacances, doncs, anar amb una moto, amb la seva tenda de campanya, i feia viatges a la Provença, a Tunis, i un dia, doncs, amb aquest viatge que va fer per les Espanyes, doncs va passar per Catalunya, li va agradar, també tenia un interès especial pel tema de la llengua, el català sobretot, per com havia sobreviscut, i aleshores això el va fer pensar i començar, doncs, a escriure aquesta reflexió. Hi ha una cosa molt interessant en el llibre, que no és pròpiament un llibre d'història, sinó que... És a dir, avui en dia, per exemple, amb els eterns debats aquests que tenim, no? Catalunya no pot ser un estat perquè l'any tal no era un estat i llavors has d'anar a buscar els llibres i confrontar, sí, jo crec que l'estat és així, ja. No, a ell això no li interessa. És a dir, ell arriba aquí i diu, bé, aquesta gent consideren, doncs, que això és d'aquesta manera i per tant vull veure com funcionen aquests resorts psicològics, i això és el que plasma ella en el llibre. I llavors la resposta castellana doncs també la troba doncs, parlant amb gent o sobretot llegint altres llibres, etc. No? És a dir, no és tant el contrast de si allò que pensa el catalanisme és cert o no, sinó com funciona això, com s'arriba doncs, a aquests pensaments.
És curiós, és un llibre que es publica ara en català, 84 anys després.
És un llibre que ell es va posar, que qualsevol que escrigui llibres sap que això no ho ha de fer mai, és començar a escriure el llibre sense tenir un acord amb un editorial, perquè moltes vegades no el pots publicar. Aleshores, ell va fer això, va començar a escriure el llibre, i quan el volia publicar, les editorials li deien que no, perquè Viena, l'any 36, no li interessava a ningú.
I aquí començava la Guerra Civil.
I aquesta és la sort, mala sort per la gent d'aquí i sort per ell, perquè quan va començar la Guerra Civil, el seu assaig, que no volia ningú, va guanyar un interès. I aleshores li van publicar a l'octubre del 36. Per tant, ell va fer un epíleg petit per justificar doncs, el llibre, va fer aquesta primera edició en alemany, i aleshores allò va tenir tant interès que l'abril del 37 ja va publicar una segona edició en la qual va posar ampliar en 8 capítols, que són ja molt basats en la guerra. Per tant, el segon llibre és una mica diferent d'aquest primer i està més enfocat ja al que és la Guerra Civil. Potser no és tan un interès tan específic en tot el moviment del catalanisme. No? I la tardor del 37 se'n va fer una edició francesa. Aleshores, aquesta edició francesa, que és per lògica, diguem, perquè aquí era la llengua doncs, d'ús corrent, no com l'anglès avui en dia,
sí.
Doncs quan els exiliats van marxar, en aquest cas en Jordi Arquer, que havia estat al POUM, a l'any 40, a Lió, en una biblioteca, va descobrir aquest llibre i va decidir que ell en voldria fer una traducció. I això doncs, ho va acabar fent a l'any 44 a Mèxic, i aquest llibre va tenir una molta divulgació en l'exili. Va tenir un en castellà, escrit en castellà, doncs va tenir molt, molt recorregut, el catalanisme li va interessar molt i fins avui.
Déu-n'hi-do, han passat moltes coses i molts anys.
Sí, absolutament. La llàstima de tot plegat és que es constata una vegada més que la relació Catalunya-Espanya ve de lluny, és antiga i que no s'ha modificat gens amb els anys, que estem allà mateix, estem als anys 30 encara, com a mínim pel que fa a la lectura psicològica de la relació entre un lloc i l'altre, no?
Sí, ja al començament d'algun d'aquests capítols hi ha una frase que diu que ell el que pensa és que entre el catalanisme o entre Catalunya i Castella, en aquest cas, el que hi ha són molts malentesos. És a dir, diu, per exemple, quan aquí es crida Visca Catalunya, allà s'entén Mori Espanya, no? Mm-hmm. És a dir, que aquests malentesos o aquesta... Això ho trobem, per exemple, en casos de polítics, no? que diuen jo no he estat mai independentista, però, en canvi, la visió des de Madrid és que sota d'aquell discurs catalanista hi ha un independentista amagat, perquè si no, no podria ser d'una altra manera. No? Mm-hmm. I això és...
I d'aquí aquelles reflexions de que s'ha de bombardejar cada 50 anys, per exemple, bueno, no? Per
potser.
Hi ha una mica aquest...
El que sí que hi ha és aquesta desconfiança o aquesta manca d'entesa mútua, que és una cosa que arriba fins al present, perquè no hi ha un diàleg en el mateix pla, sinó que són plans diferents que no s'acaben de trobar.
Aquesta diferència de plans diferents el resumeix Anton Sieberer. Recordeu que estem llegint aquest llibre, Catalunya contra Castella, no contra Espanya, Catalunya contra Castella, d'Anton Sieberer, publicat per primera vegada el 36,
el 36.
I ara traduït al català per Editorial Pòrtic. Diu, per exemple, amb això que deia ara el Joan Escolies sobre el tema dels diferents plans, fa una lectura, a vegades també que sorprèn quan ve algú de fora i agafa el bisturí i diu, jo crec que la cosa va per aquí, com que jo me n'aniré i ho deixaré dit i a mi ningú menjarà el cap d'això ni res, jo ho deixaré dit així. I ho diu molt clar a la pàgina 203 sobre la diferència amb com funciona Castella i com funciona Catalunya, Adam Martins.
Castella és autocràtica, Catalunya democràtica, a totes les altres diferències essencials i a la natural resistència a la dominació estrangera s'hi afegeix encara el profund abisme existent entre les dues concepcions sobre l'organització de la vida en comú.
I aquesta manera d'explicar-ho, després s'ha explicat molt moltes altres vegades, també argumentant, per exemple, amb l'existència d'una classe mitja a Catalunya, que a Madrid o a altres regions de l'estat espanyol no hi ha estat. aquesta cultura democràtica, també, no?
També el tema de l'aversió a l'odi al funcionariat, no? Una cosa molt, molt present. Heu de pensar que, per exemple, l'Enric Prat de la Riba, quan va anar a fer el seu doctorat, que va estar poquíssim temps a Madrid, el primer que va mirar pels carrers, trobar-se pels carrers de Madrid va ser, o ell ho va veure així, molts funcionaris, i va quedar esgarrifat, no? I va tornar una altra vegada a Barcelona perquè no era el que li agradava. I en Cibera també parla precisament d'això. Parla d'aquesta classe mitjana. Ell va entrevistar, heu de pensar, gent bàsicament de centre-esquerra, podríem dir, gent moderada, d'Acció Catalana, però d'Acció Catalanista, intel·lectuals. Jo diria que prou de gent com per fer-se una visió prou acurada, de per on anaven les coses.
I clar, ell era lingüista, i si voleu saber què opinava un lingüista sobre la llengua, doncs ho tenim també en aquest llibre, Catalunya contra Castella, a la pàgina 223.
La llengua catalana no és absolutament sobirana en el seu propi país. Fa mig segle encara era la ventafocs, només apta per als usos més grossers. Actualment ha recuperat la dignitat i el prestigi, però encara queda molt per fer per restaurar-li tots els drets.
No sé, noi, jo tota la vida que porto sentint tot això que diu aquest senyor l'any 36.
A mi m'agrada molt una frase que la cito aquí al pròleg, que diu: els catalans els agrada fingir amenaces de conseqüències extremes que obliden de seguida quan comença la negociació.
Ostres, és un titular d'ahir aquest, eh?
Pensava, no sé si ho ha escrit abans de l'1 d'octubre o no. Un altre diu: Castella no permetria que Catalunya se separés. Diu: abans es designarà mitja nació en una guerra civil. Això ho escriu ell abans de les portes del 36, sense saber exactament de què anirà, no? Sí, és realment la bola de vidre.
I tu, Joan, com a periodista i historiador, tens la sensació que s'ha avançat en algun sentit en aquesta relació Catalunya contra Castella, ara que es parla, per exemple, de taula de diàleg de fa uns mesos? Hi ha hagut algun progrés d'aproximació de l'un cap a l'altre i de l'altre cap a l'un?
Jo diria que no gaire, no? En els últims anys el que hi ha hagut, si un cas és una separació més important. Però, sobretot des de... Això ja ve de lluny, no? Jo diria que tot el problema gros que tenim avui en dia comença a l'etapa de l'Aznar, amb la recentralització que va iniciar ell i amb un seguit d'inversions en llocs que no eren Catalunya, i aquesta percepció que té, doncs, la part de la població de Catalunya de ser uns ciutadans de segona en el marc d'un mateix estat, no? Que és una altra vegada, és a dir, el contraargument que moltes vegades es fa des de Madrid és amb aquestes xifres sobre la taula i em dir: no, això no és així, hi ha tantes inversions, hi ha... Però en Ciber, per exemple, el que faria seria dir: no, és que aquestes persones de Catalunya ho perceben d'aquesta manera. I això és important, perquè moltes vegades és més important la percepció que no pas intentar treure, doncs, l'Excel amb segons quines xifres.
El problema, Joan, és que quan treus l'Excel, normalment això...
També, el que passa que...
Tampoc et dona la raó, l'Excel.
El que passa que és un tema molt, molt important, el de les percepcions. Diguem,
sí, segur.
Sentir-te... al marge que tinguis raó, però sentir-te ben tractat, això és important.
Perquè em sembla que va ser... Bueno, quan Rajoy, em sembla que era el seu penúltim any o l'últim any, va venir aquí, a la Diagonal, i va dir: lluvia de millones. Jo me'n recordo.
Sí, sempre
l'enèsima lluvia de millones. Aquestes, que no ha acabat d'arribar, no?
Aquestes inversions que sempre s'han de fer i que no...
Quan mires l'Excel, després no acaba d'arribar, això.
Només cal mirar el Rodalies, no?, per veure-ho. Això és
així. Sí, a més són milions inconcrets. Després en coses concretes que sí que reforcen a Catalunya, com per exemple el corredor mediterrani, ni se l'ha vist ni se l'espera, no?
Bueno, és així. És el plantejament que hi ha, doncs, des de Madrid, que no acaba de... I a vegades es té la percepció, potser, que ell també la dona a entendre en el llibre, com que hi ha aquesta malfiança envers el catalanisme, sobretot, des de Madrid es pot arribar a pensar: per què fem segons quines inversions en aquesta regió, en aquest territori, si l'interès que tenen, doncs, és després separar-se de l'Estat, no? I això no s'acaba de, vèncer mai del tot. I així hem arribat doncs, on hem arribat. El que passa que ara ja hem anat molt, molt lluny.
És interessant també el títol del llibre, Catalunya contra Castella. Això escrit l'any 36, perquè després això ha derivat a Catalunya contra Espanya. Però sí que és veritat que molta gent de la resta de l'estat espanyol en els últims anys ha reivindicat la idea que el nacionalisme espanyol no és ben bé espanyol, sinó que és gairebé una dominació total de Castella a la resta del territori espanyol, també.
Això és el que diu ell en el llibre, i fins i tot filant prim, podries dir, a Madrid, a resta de, diguem, de la resta del territori. Ell el que planteja en el títol inicial és aquest de Catalunya contra Castella, perquè sobretot aleshores s'assimilava o es tenia al cap que, com a molt, la solució que podia haver-hi doncs, per Espanya era aquests dos estats, Catalunya i Castella, federats o confederats. A vegades s'imaginava també afegint-hi Portugal, és a dir, una península ibèrica d'uns estats confederats. No? La Lliga regionalista havia jugat també amb aquesta idea. Per tant, ell ho interpreta així. El segon llibre, que fa ja l'any 37... La imatge que planteja en el títol ja és Espanya contra Espanya, perquè ja està parlant de la Guerra Civil. I la traducció que farà el Jordi Arquer a l'exili és Espanya contra Catalunya. Aquí hi ha un seguit d'exiliats des del separatisme català a l'exili. Es diu sí, és així, no? Espanya contra Catalunya. En canvi, hi ha uns altres catalanistes a l'exili doncs que no ho veuen bé, no? Diguem el títol aquest. Bé, vull dir que també el títol és interessant per veure l'evolució de...
Per mi la pregunta del milió és, un cop has llegit, pots tornar a llegir aquella cita sobre la negociació i la capacitat dels catalans de rendir-se a la negociació, rendir-se o arribar a un acord amb una negociació, com li vulguis dir?
No, diu, als catalans els agrada fingir amenaces de conseqüències extremes que obliden de seguida quan comença la negociació.
D'acord, aturem-nos aquí un moment. Si en algun moment hi hagués hagut, com per exemple quan Artur Mas hi va anar a veure's amb... Em sembla que era Mariano Rajoy, no?, en aquell moment, sí. Si hi hagués hagut un acord de pacte fiscal real, una cosa semblant econòmicament, per exemple, amb la que pugui haver-hi a dia d'avui amb el País Basc, això hagués aturat moltes coses, creus?
Jo crec que sí.
Sí?
Sí.
Com abans el mateix estatut, si l'haguessin respectat, hauria aturat absolutament segurament tot, no?
No hi hagués hagut 1 d'octubre ni referèndum si s'hagués arribat a un pacte fiscal, tu creus?
Fes-la si per era la
no,
bola
no,
de vidre.
No, segur que no, segur que no. Segur que no, perquè em fa l'efecte que, vaja, en privat, jo crec que hi ha molts independentistes que ho comenten, això, no? Tant de bo hi hagués el concert econòmic. El que passa que això es pot parlar en privat i després, a lo millor, en públic no són tan valents, diguem, per dir-ho, perquè no, perquè és un moment en què no toca.
Això t'anava a dir, depèn del moment. És clar, a dir, a l'època de Pujol, sí.
Moment. No, i
era el discurs generat...
Fins i tot parlant del País Basc, no? Que ara, quan es parla dels bascos, sempre parlem dels bascos, però volem dir el PNB. Doncs el PNB, que es veu com aquest gran negociador, doncs al final el que sents en molts diàlegs és tant de bo tinguéssim el concert, no? Perquè això ajudaria com a mínim a afinar les infraestructures que no van bé.
I si Berera, a banda d'apuntar problemes i realitats, apunta alguna solució possible per aquesta manca de trobada entre Castella i Catalunya?
No, ell diu que la trobada serà la negociació, però que això és molt complicat. És molt complicat perquè cadascú ha de cedir i les parts no estan disposades a cedir. Llavors això, fins i tot els que fan la crítica del llibre, hi ha un llibre, una revista, el Foreign Policy americana, que li fa la crítica i diu és un llibre molt interessant perquè al marge del que passi a la Guerra Civil, això continuarà. És a dir, que ells no sabien que 80 i pico anys després es traduiria al català el llibre aquest i encara resultaria útil, però de fet per això en el començament del pròleg he escrit que hauria estat útil, o encara hi és, encara ho és, la lectura d'aquest llibre per la plana política, no? Perquè des d'aquí serveix per entendre unes coses i des d'allà per entendre unes altres.
Estem parlant, i ara tanquem el tema del llibre, Catalunya contra Castella, d'Anton Sieberer, escrit l'any 36, ara traduït al català per Edicions Pòrtic. Joan Escolies, escriptor, periodista, historiador i autor de la introducció del llibre. A mi, vull fer dues preguntes últimes, que són: és possible aquestes alçades, 84 anys després de la lectura d'això, d'aquesta radiografia, És possible un pacte fiscal o és possible el federalisme?
No sé, jo no sóc en Ciber, segur que...
Vull una resposta!
Segur que ell, la meva opinió molt, sí, sí, molt personal això, és, evidentment, de la taula de negociació, un acord, diguem, per fer un referèndum, no en sortirà.
No sortirà mai. Això ja ho tenim. Vinga, referèndum fora, tacho, eh? Pam, fora.
És a dir, i, bueno, ja ho he escrit en algun article i evidentment defenso aquestes, el que he escrit, no? Per mi, en aquests moments, tant Esquerra Republicana com Junts, cadascú té una part de raó, diguem. És a dir, Esquerra Republicana diu que per aconseguir la independència, si és que un dia s'hagués d'aconseguir, o un estat s'hauria de ser més, penso que en això tenen raó, i... Junts diu que encara que hi hagués un 70% de la població, diguem, a favor del sí, l'Estat no concediria el referèndum, i crec que també tenen raó. És a dir, cadascú té la part de raó, no sé com la combinaran, però de la mesa de diàleg hi ha una cosa molt que cal tenir present. Quan vas a una negociació, això passa en qualsevol empresa, d'aquests convenis que veiem també quan es tanquen les empreses, etc., hi ha uns màxims que l'altre no accepta, i en aquest cas el tema del referèndum és, i més després del que vam veure l'1 d'octubre, és una cosa que no, que el govern de Madrid del color que sigui, no.
T'estàs oblidant, i ell potser també s'oblida, no sé si ho radiografia en aquest moment, que, i ells es reivindiquen també, els que són al mig, ni dels uns ni dels altres, els que defensen, per exemple, això del federalisme. Tenen alguna opció, els del mig?
Ja ho veurem.
Sí, sí. Jo és que quan...
El del mig és un pacte en el marc d'una mesa, és a dir, que tu pots plantejar un seguit de coses que vols, no? És a dir, les competències, vull les competències blindades amb tal, o vull que les competències que siguin aprovades amb un estatut, doncs que després no vingui el tribunal i les lamini, etc. No? És a dir, això és el del mig. Després aquí li pots posar el nom que vulguis, federalisme, confederalisme, cap nom, autonomisme, perquè ja estem en aquest sistema... Això és el del mig. Aquest del mig és el que pot sortir d'una taula de diàleg.
Què creus que en sortirà d'aquesta taula, llavors? Et sortirà alguna cosa o res?
Alguna cosa.
Alguna cosa, sí?
Sí.
No pots dir quina, no?
No, jo no la sé, però...
Pensava que la sabies i no la volies dir.
Jo estava pensant també per anar acabant, perquè el tema dona per molt, però molt. Per primer cop en tots aquests anys d'història, crec jo, que l'1 d'octubre va tocar l'orgull d'una part determinada de Castella o d'Espanya o de Madrid, de Galiatge, tant se val, i que es van sentir humiliats en algun aspecte, i això condiciona molt després la reacció posterior de l'estat espanyol, no? Més enllà de les coses més racionals i més de números i de... No? Per primer cop es va tocar l'orgull nacional espanyol.
A mi, mira, et faig la contra. Em fa l'efecte que per aconseguir una cosa has de pensar que tampoc la fas tan bé, diguem, i que tampoc tens tanta raó. Que l'altre, encara que tu en tinguis una part, que l'altre també pot tenir la seva part de raó, i potser en aquest punt mig és on les dues raons es poden trobar.
Mm-hmm. De moment, avui, 24 banderes. Has vist la fotografia?
No l'he vist.
Bé. Compareixença de el president Sánchez i la presidenta Ayuso.
Mira la fotografia i somriu i fa així. Res nou sota, no? Sota el sol.
No sou aquí, no teniu el luxe de ser aquí i veure la cara que ha fet Joan Escolies, escriptor, periodista i historiador, autor de la introducció d'aquest llibre apassionant escrit l'any 36... que podria haver estat escrit ahir mateix. Catalunya contra Castella, d'Anton Ciberer. Moltíssimes gràcies, Joan.
A vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.